Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. La trista notícia del dia és la mort de Paco Gento als 88 anys. Llegenda del Real Madrid, és l'únic futbolista que té 6 copes d'Europa. Va defensar la samarreta blanca 18 temporades i va ser el successor d'Alfredo Di Stéfano com a president d'honor del Real Madrid. De seguida recordarem la seva figura amb l'ajuda del Tomàs Guasch. El Barça pendents d'un tití que ha de passar aquesta tarda pel quiròfan per operar-se del peu. L'Helena Condis ja ve explicant des d'ahir que estarà uns 3 mesos de baixa. Alexia Putellas va ser coronada com a millor futbolista de l'any a la gala The Best. Fins aquí bé. El que sorprèn és que ni ella ni cap de les seves companyes figura a l'11 de l'any i que el premi a millor entrenador d'equip femení va ser per Emma Hayes, la entrenadora del Chelsea, que va perdre la final 4-0 contra el Barça de Lluís Cortés. Realment sorprenent. El de best masculí va ser pel davanter del Bayern, Robert Lewandowski. També és notícia de les últimes hores que la selecció espanyola tornarà a jugar a Catalunya, concretament a Barcelona, 18 anys després. Serà a l'Espanya-Albània del dia 26 de març a l'estadi de Cornellà al Prat. Partit amistós per preparar el Mundial de Qatar. Bona notícia pels aficionats del futbol a casa nostra que vulguin disfrutar de la selecció de Luis Enrique. Avui juga l'Espanyol, partit de Lliga, 2:15 al camp del Cádiz de Sergio González. Com ens advertia ahir el Quique Iglesias, Didac Vila no ha viatjat. Recordem que, a més, és baixa Pedrosa per sanció, així que problemes al lateral esquerre per Vicente Moreno. L'Espanyol, que ahir a la tarda va fer oficial el fitxatge de Toni Vilena. També avui, a les 8 del vespre, partit de Lliga, Betis-Alavés. En bàsquet, juga avui la penya, partit d'Eurocup, rep el Trento a partir de les 9, el Joventut líder, el Trento cué de grup. En tenis, a l'Obert d'Austràlia, destaquem de la jornada d'avui la classificació de Garbiñe Muguruza, que ha superat en 2 sets a Clara Burel, 6-3 i 6-4, en categoria masculina, han passat ronda Pablo Andújar i Roberto Bautista, i ha caigut Albert Ramos. I en handbol, Espanya tanca la primera fase de l'europeu amb la tercera victòria davant Bòsnia per 28-24 en un partit discret. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem en qui confieu més, en Luc de Jong o en Memphis Depay. Voteu per De Jong al 53%, per Memphis al 47%. I en clau espanyol, us demanem la travessa del Cádiz espanyol. Creieu que guanya el Cádiz al 35%, que hi ha un empat al 17%, que guanya l'espanyol al 47%. El Jorge Martínez està avui al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Comencem amb la notícia del dia, trista notícia, que és la mort de la llegenda del Real Madrid, Paco Gento, als 88 anys. L'únic futbolista amb 6 Copes d'Europa, 18 temporades defensant la samarreta del Real Madrid, president d'honor del club, agafant el relleu d'Alfredo Di Stéfano. Volem parlar de la seva figura per situar-lo, per donar-li context, sobretot per la gent que no el varen veure jugar, amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Què tal, Joanet? Bona tarda.
Bona tarda. Explica-li a aquest jovent qui era Paco Gento, Tomàs.
Home, era un tipus peculiar, no? Perquè tot això que vam com va evolucionar el futbol i jugadors pues, molt peculiars que van incorporant coses, aquest era un tio molt ràpid, era el ràpid del moment, i tenia una habilitat tremenda que corria, es parava, quedava quiet i controlava la pilota, quedava allí pilota quiet. I llavors, clar, anava, el defensa passava, perquè tot això de... L'únic que jo crec que li va agafar una mica el truco va ser el Benítez,
sí,
que també la gent jove no sabrà que era, un lateral uruguaià extraordinari que va tenir el Barça, Gaudí de la Saragossa, un tio físicament molt potent i un tio molt dotat tècnicament també, i aquest era no es passava de frenada, no? Que és el que li passava a la majoria amb el Gento. Llavors el tio es parava i entrava cap a dintre i donava la pilota. Era un realment pues, considerat com un dels grans extrems de la història, no? O sigui, quan fan aquestes coses, el mejor equipo de història del Madrid, tal qual, tothom, grans i petits i demés, amb l'11 no dubten que era el Gento, no? Bueno, l'últim de la delantera de seda del Madrid de la seva història, Copa, Argel, Di Stéfano, Puskás i Gento, és el que més temps ha viscut, i, bueno, si ja veiem que estava malaltet fa uns dies, i, bueno, has acabat avui realment una figura extraordinària, 6 Copes d'Europa, el jugador que més ha guanyat. Sobretot, jo parlant amb ell moltes vegades, la última és la que donava una importància perquè és l'única que...
Clar, perquè ell va guanyar les 5 seguides famoses, clar, i després al cap de, em sembla que van ser 6 o 7 anys, un altre que guanya el Madrid, no? La sisena, no?
La sisena, que és amb 11 espanyols, que realment, pues, dius, bueno, que té diferents d'aquells dels d'ara, evidentment, però que importància, perquè clar, perquè on estava Di Stéfano estava Grosso, i on estava Puskás estava Velázquez, l'Amancio, que era un tio extraordinari també, no? Però que realment, bueno, va ser pues, el capità d'aquella quinta que va dir Yeye, que va ser pues, l'únic equip espanyol que guanyarà la Copa d'Europa amb bons espanyols, no?
Clar. Perquè la gent es faci una idea, a nivell de llegenda, està Di Stéfano i després igual hi ha Paco Gento, no?
Sí, home, mort com a president d'honor del Madrid després de Di Stéfano, va ell, no? Sí, home, per als anys, pels títols, un home d'un sol club, el va fitxar al seu moment del Racing de Santander, no es va moure del Madrid mai.
La Galerna del Cantàbrico.
La Galerna del Cantàbrico, la Galerna, que era una cosa... I venia ell, no? I realment un tipus espectacular, i d'aquesta gent, com després van haver-hi altres, pues, coño, Cruyffs, etcètera, pues, que van introduir elements nous al futbol, i era aquesta carrera en parada, no? Era realment, i a més un tio davant de porta que no et fallava, i realment un jugador dels grans de la història del futbol, evidentment, no?
Sí, jo l'he entrevistat alguna vegada, però clar, tu l'has tractat personalment. Tinc la sensació de que és un perfecte representant d'allò que diem el senyorío del Real Madrid, no?
Sí, home, jo aquelles èpoques jo recordo quan una vegada, quan una eliminatòria del Barça i el Madrid de Champions fa uns anys, que vam portar el Camp Nou a tot l'equip de l'època, Segarra, Gensana, tots allà posats, i en Madrid van fer una cosa igual, i el tarannà dels personatges era tremendo, no? Llavors, aquest era un de més, tots eren una colla de senyors, i aquest ho era, evidentment, no? Era un tio molt especial, que el trucaves a casa, i posava una veu, digue-me, i llavors si la falsejava, llavors pues, si li venia de gust et coneixia, oi Paco, què passa? Yeah. Hombre, digue-me, don Francisco, oi, si tal qual. Un tipus molt graciós, no?
Si tenia ganes de parlar amb tu, te tenia, i si no, dissimulava, sí, no? No està Gento, no?
Perquè diu, no està, ha salido, tal qual. I llavors diu, és que té telèfon de taula, casa.
Sí, si no estem fixa.
I diu, este telèfon lo tiene todo el mundo. Dic, hombre, coño, usted es una persona. Ay, no me mareis, què passa ahora? Bueno, que va en partido con el Barcelona. Natal, bueno, l'Astilla, pues fotia les grans colles, però aquests tios realment tots aquests eren molt amics, no? I bueno, pues era un futbol d'una altra època, pues més tranquil, més pausat, i que ells tenien una gran relació entre tots, no?
Sí, era el futbol d'una altra època, però, i amb això acabo, Tomàs, segur que tots aquests futbolistes que en el passat eren tan bons,
hombre,
si juguessin avui serien igual de bons.
Hombre, jo sempre dic que Modric jugaria el partit dels dijous i Pedri estaria als Canàries.
Clar.
Perquè, clar, és que tu saps... Tu has dit, com perquè estàs amb els Puskás i Gento. Oscar, i Evaristo, Kubala, Eulogio Martínez, Suárez i Cibor.
Sí, sí.
I Segarra i Gensana. És que aquests tios, dius, escolti, aquests els posem en 20 anys, alimentats com els d'ara.
Sí.
Tu només, una foto de Gento, mira les botes.
Sí, sí, sí.
Moure allò, passava
dos quilos. Les pilotes,
les pilotes. Les pilotes.
Les gespes.
Un cop de cap amb aquella pilota, un dia de fang, era, collons, escolta'm una cosa, sortim arejat del camp. Llavors, dic, bé, això posi-ho vostè allà, la qualitat jo crec que no té edat ni té temps, no? És que és el mateix que ara mateix, escolta'm una cosa, jo què sé, el Kubala. T'imagina el Kubala ara amb 20 anys?
Sí. Sí, sí.
Habria bufetades pel carrer per a l'estadi, no? I llavors, bueno, pues, els va tocar viure la que van viure, i, bueno, pues, escolti, els que l'hem vist, i jo, una mica les acaballes i de més, pues, coño, una gent molt especial, no? I, escolti, 6 copes d'Europa, vull dir que tot això, pues, ja queda definit el personatge, no?
Sí, senyor. Tomàs, gràcies per haver-nos ajudat a recordar la figura del gent. Una abraçada forta.
A tu, jo a tu.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés. Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara l'actualitat del Barça Esportscope amb l'Helena Condis. Què tal, Helena? Bona tarda.
Molt bé, Joan. Molt bona tarda.
Estem avui pendents de l'operació a Samuel Umtiti, que serà la tarda, no, finalment?
Sí, l'operaran aquesta tarda a l'Hospital de Barcelona del dit trencat al peu, del dit petit del peu, que es va fracturar ahir durant l'entrenament. Un cop acabi la intervenció, el Barça emetrà un nou comunicat, però ahir fonts molt properes a Samuel Umtiti en parlaven d'uns 3 mesos de baixa. Per tant, desapareixen totes les opcions de sortir en aquest mercat d'hivern. Recordem que la setmana passada s'anunciava la seva renovació per alleugerir massa salarial, per fer espai en els sous del primer equip, però que continuaven buscant-li un club on anar cedit fins a final de temporada. Doncs bé, amb aquesta lesió això serà impossible. Per tant, Umtiti es quedarà al Barça, on simplement només ha jugat un partit aquesta temporada.
Escolta, ja que no saps per què, et preguntaré ara, que no t'he preguntat pràcticament per ella en els últims dies.
Pel nom de les últimes setmanes, per Ousmane Dembélé.
Sí, bé, tu vas parlant amb el club, vas parlant amb l'entorn del futbolista, el club et diu que necessiten saber alguna cosa de forma imminent, i has parlat avui novament amb l'entorn del jugador, i el que et diuen és que el jugador es vol quedar al Barça.
M'insisteixen que Dembélé és feliç del Barça, i fa una estona el diari Esport, concretament el company Toni Joan Martí, ha dit, ha explicat, que aquest matí Dembélé ha anat a entrenar i ha parlat amb Xavi Hernández. I li ha dit Dembélé, el tècnic, que vol renovar. Jo d'aquesta reunió no en tinc constància, sí que sé que abans de Nadal Dembélé li va dir això mateix a Xavi Hernández, abans d'anar-se'n de vacances,
no,
de Nadal, i abans d'anar-se'n... Sí, doncs li diu a Xavi Hernández, que és un dels qui més l'ha mimat públicament en les últimes setmanes. Des del club, ja ho explicàvem ahir, li han donat de marge fins aquest dijous. Volen que Dembélé i el seu agent comuniquin si accepten o no l'oferta de renovació que fa setmanes tenen sobre la taula abans de pujar a l'avió per viatjar a Bilbao, on jugaran Copa del Rei dijous a Sant Mamés. Si no, el club retirarà l'oferta i intentaran col·locar a Dembélé el mes de gener. Intentaran traspassar-lo per alleugerir massa salarial i, evidentment, per ingressar alguns diners de traspàs. Això la gent de Dembélé no ho vol, perquè si es queda i espera fins al mes de juny, cobrarà una prima de fitxatge per anar a qualsevol equip de la Premier que el poden pretendre. Per tant, veurem com acaba el culebrot Dembélé, però la notícia avui és aquesta. Insisteixen des del seu entorn més proper que ell es vol quedar, i Toni Joan Martí, el company del diari Esport, diu que avui, aquest matí, l'ha dit a Xavi Hernández que vol renovar.
Molt bé, a veure què diu Xavi demà. No?
Sí, queden 48 hores perquè sí. El Barça, en teoria, segons ens diuen des del club, retira l'oferta.
No, a parlar, Xavi, a veure què diu, perquè segur que li pregunteu. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ara marxarem fins a Andorra. Serà un plaer conversar una estona amb Javier Saviola, que va ser, com sabeu, un dels participants diumenge passat al Girona-Barça de Llegendes, que es va disputar a Montilivi per lluitar contra la ELA. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
El placer es mío también.
Igualmente, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación por Andorra? ¿Qué tal día hace por allí?
Bien. Bueno, hoy está el tiempo bastante bien. Hace un poquito de frío, pero bueno, está el sol, que cuando pega acá el sol se está muy bien también.
¿Se vive bien ahí, no, Javier, o qué?
Se vive demasiado bien, la verdad que estamos muy contentos. Ya hace 6 años que estamos acá.
Sí.
Con mi mujer, con mis 2 hijos. Así que todo muy bien, por suerte, y con la verdad que es un grandísimo lugar como para hacer deporte, como para criar a mis hijos sanamente, con buena educación. ¿Mm? y unos paisajes muy lindos.
Sí señor. ¿Sigues jugando a fútbol sala un poquito o ya no?
Bueno, ya lo he dejado la temporada pasada. Estuve 4 años jugando aquí en el Encamp.
¿Sí?
Y bueno, realmente fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque después de terminar de jugar mi vida profesional en cancha grande, siempre era lo que quería, ¿no? Una vez terminar de jugar profesionalmente, encontrar un club donde pueda jugar al fútbol sala, que fue lo que siempre me gustó también. Y bueno, aquí lo encontré, ¿no? Con el Encamp me ha dado esa posibilidad y he jugado 4 años y sinceramente he disfrutado muchísimo.
Bueno, pero estás bastante en forma, ¿eh? Que te vimos el domingo ahí en Montilivi, bien, ¿eh?
Sí, estoy muy bien porque, bueno, aparte del fútbol, me encanta el deporte, ¿no? Sí, me gusta mucho jugar al pádel, al tenis, bueno, salgo a correr, me mantengo una vida muy activa ligada al deporte. Y bueno, es lo que me mantiene muy bien, ¿no? Porque sin duda, una vez que uno deja de jugar al fútbol, ya después, si no te empezás a cuidar, si no empezás a hacer deporte, ya es más complicado, ¿no? Porque estábamos en una vida que habitualmente estábamos entrenando todos los días y después, bueno, pasar a no entrenar y a no estar en esa vida totalmente competitiva es complicado, ¿no? Entonces hay que mantenerse bien.
Uh-huh. Oye, bonito acto el domingo ahí en Montilivi, con Juan Carlos Unzué, que es tremendo la entereza con la que está afrontando la enfermedad, una enfermedad tan dura, pero sobre todo la lucha, ¿no? La visibilidad que le está dando y lo que está consiguiendo, ya no solo para él, sino para todos los enfermos de ELA, ¿no?
Sí, sinceramente es un ejemplo de vida, un ejemplo de la endereza, como vos decís, de una persona que realmente está luchando y se lo ve tan lúcido, se lo ve con tantas ideas, se lo ve con tantas ganas de que esto realmente podamos darle otra visibilidad, de poder ayudar. Nosotros somos los primeros en intentar solidarizarnos, en tratar de estar con él, en apoyarlo. Creo que este es el momento, fue el momento indicado el domingo en Girona. Fue muy lindo, fue muy emotivo. Y bueno, sinceramente son estas cosas en la vida en las que te marcan y en las que realmente te ponen los pies sobre la tierra.
Sí, señor. Oye, déjame preguntarte un par o tres de cosas del Barça. Te quiero preguntar de entrada cómo estás viendo este nuevo Barça con tu amigo Xavi, con tu excompañero Xavi al frente, Javier.
Bueno, es una etapa es un proceso, ¿no? Que ahora tiene que cumplir el Barça, ¿no? Con todo lo que ha vivido después de que Leo, bueno, se haya ido del club, en donde ha dejado una huella tan tan importante. ¿Sí? Y realmente, bueno, lo único que deseo es que Xavi le vaya bien, ¿no? Hay que tenerle paciencia, hay que esperarlo porque se encontró con un equipo en donde hubo donde hay jugadores nuevos, en donde hay jugadores muy jóvenes, donde todavía hay que pulir mucho el equipo y en donde todavía le quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Así que lo más importante de todo es que le tengan paciencia y esperar que él con lo que es como técnico y con la sabiduría que tiene, seguramente le va a ir bien.
Claro, durante los últimos años ya nos veníamos preguntando, bueno, ¿cómo va a ser el Barça el día que no está Messi? ¿Cómo va a ser ese Barça? Sabíamos que no iba a ser fácil y evidentemente no lo es.
Bueno, es lo que todos nos imaginábamos, ¿no? Leo ha dejado una huella tremenda, ha sido mejor jugador de la historia del club y todo el mundo se imaginaba o sabía que iba a pasar esto, ¿no? Es complicado no solo para la gente del Barça, sino para todo lo que nos acostumbramos a verlo con la camiseta del Barça, ¿no? Creo que el mundo del fútbol se ha sorprendido. Ha sido la verdad muy complicado de asimilar no tenerlo en la Liga Española después de tanto tiempo, después de lo que nos ha maravillado, lo que nos ha dado futbolísticamente. Creo que bueno, como te digo, no ha dejado una huella importantísima, difícil, ¿no? de de cerrar. Pero bueno, el Barça lo más importante que puede hacer es intentar que Messi se extrañe lo menos posible, ¿no? Para poder encarar una encarar todas las competiciones como la tiene que encarar el Barça, siendo uno de los grandes mundialmente. Así que bueno, cuanto más rápido se olviden de Leo, mucho mejor para el Barça.
Claro. Oye, para el Barça no es fácil la vida sin Leo, pero para Leo, la vida sin el Barça igual tampoco, ¿no? Porque le vemos ahí en París, que no acaba de arrancar. Es verdad que ha tenido alguna lesión, que ahora ha dado positivo por COVID, pero tampoco da la sensación de que esté siendo fácil la adaptación a ese nuevo equipo, ¿no?
Bueno, sí, porque es difícil el tema de adaptación al fútbol, ¿no? En donde está. Yo he jugado en el fútbol francés.
Sí, en Mónaco, ¿no?
Y en Mónaco, y no es para nada fácil, ¿no? En donde es un fútbol físico, un fútbol en donde los jugadores físicamente son muy grandes, jugadores con una talla física importante, y a veces los partidos se hacen muy físicos, ¿no? Es totalmente distinta a la Liga Española. Entonces, creo que todo jugador tiene que tener esa pequeña adaptación al equipo también, ¿no? Porque ya vemos que París tiene muchas figuras, tiene jugadores importantísimos. Lo más importante de todo es que estos jugadores encajen, ¿no? En un equipo. Y bueno, yo creo que también Leo está como el Barça, ¿no? En esa etapa, en un proceso, en esa etapa de encontrar la forma y encontrar el equipo que lo haga ganador, ¿no? Como lo hizo en el Barça.
Un par de cosas más, Javier. Venimos de un Barça-Real Madrid en la Supercopa de España. Ganó el Madrid finalmente, pero el partido fue muy ajustado. No sé si tienes la sensación de que el Barça está empezando a estar cerca del Real Madrid.
Sí, es lo que la sensación que nos dio todo, ¿no? Quizá no ha salido triunfador, pero creo que lo ha dejado una muy buena imagen, que es lo importante, ¿no? Yo creo que cuando uno no llega al objetivo, como en este caso, lo más importante de todo es dejar muestras de que realmente un equipo puede avanzar, puede evolucionar, puede estar a la altura, ¿no? De los grandes, y el Barça ha dejado su imagen, ¿no? Y es importante para los chicos, como venimos hablando, que están ganando experiencia, para los jugadores que se están adaptando al club. Así que bueno, yo creo que lo más importante que ha dejado ese partido es que el Barça ha luchado de igual a igual y que realmente se ve ese cambio de la mano de Xavi.
La última, Javier, te quiero preguntar por un nombre propio, que es Julián Álvarez, el delantero de River, que ahora hace días que no, pero en algún momento sonó como posible refuerzo del Barça de cara al futuro. Es un jugador aquí bastante desconocido, ¿lo conoces tú?
Sí, bueno, he tenido la posibilidad de verlo, de jugar estando en River, y realmente sí, ¿no? Hasta hoy por hoy no es uno de los estandartes, ¿no? De River, del fútbol sudamericano. Ha jugado a un nivel impresionante que lo llevó a la selección argentina también. Es un jugador muy joven, pero sin duda, bueno, ha dado un salto enorme, ¿no? En el mundo del fútbol. Y bueno, todos estamos esperando ese paso, ¿no? Que venga un grande de Europa, que bueno, pueda todo lo que hizo en Sudamérica, que la verdad que es muchísimo, y ha hecho muchos goles y ha jugado muy bien, que todo lo que hizo en Sudamérica lo pueda trasladar a Europa, que no es fácil tampoco, ¿no?
Sí, no hay ningún argentino en el Barça ahora, que mira que esto es raro, ¿eh? Que en los últimos años, ahora no sé de memoria, miro para atrás y no recuerdo un Barça sin argentinos, como ahora.
No. Bueno, pasa que tuvimos el listón muy alto después de tenerlo a Leo. yo creo que todos los que vengan va a ser muy complicado, ¿no? Porque Leo ha estado mucho tiempo en el club, ha sido... se ha transformado en uno de los mejores jugadores de la historia jugando para el Barça. Así que, bueno, todos los jugadores argentinos que seguramente vayan de ahora en más, seguramente tendrán ahí que tener a Leo, ¿no? En la sombra, ¿no? De intentar, ¿no? Hacerlo lo mejor posible.
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste el titular? Leo deja el Barça, se va del Barça. ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza?
Creo que lo que nos vino es la sorpresa, ¿no? A todos, porque primero... Creo que nadie se lo esperaba porque dio un vuelco tremendo lo que el mercado, ¿no? En el sentido de que Leo primero y todos habían dicho que se quedaba, ¿no? Sí. Era con los que nos quedamos todos. Y después, bueno, ya al poco tiempo del cambio, y realmente fue una sorpresa, ¿no? Después de verlo ahí en la conferencia de prensa, ¿no? Tan triste, tan decepcionado. Lo que fue el club también durante todo ese tiempo, la gente, la manera que lo lo padeció. Sin duda fue un momento complicado y que realmente no nos esperábamos nadie, ¿no? Que termine de esta manera.
Javier, te agradezco mucho la charla. Un abrazo fuerte y hasta otra. Que vaya muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y fue un placer enorme hablar.
Chao.
Adiós.
Arribem a 3:45 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Un parell de coses més abans del debat. Gala de Best. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A veure com s'explica això. Guanya Alexia Putellas, fins aquí normal, el que s'esperava, però després veiem que ni ella ni cap jugadora del Barça està a l'11 de l'any i després millor entrenadora, l'entrenadora del Chelsea, que perd la final 4-0 contra el Barça de Lluís Cortés. Costa d'entendre, la veritat.
Sí, com dius, era una gala, no s'esperaven sorpreses perquè es donava per fet que la guanyadora del Debes seria Alexia Putellas, que ja havia guanyat la pilota d'or, però com dius, hi van haver-hi de grosses. La primera, que la mateixa Alexia no està a l'11 ideal de la FIFA, no està en aquest 11, i a més cap de les seves companyes del Barça, amb les que va aconseguir el triplet, i la primera Champions. Tampoc són a l'11 cap jugadora blaugrana. Jennifer Hermoso tampoc, que va quedar segona al Debes, com ja va succeir a la pilota d'or, quedant per darrere de Putellas, i tampoc va aconseguir un forat en aquesta formació de gala del futbol femení. I una altra sorpresa també a les banquetes, l'entrenador de l'històric triplet, que ara és seleccionador d'Ucraïna, Lluís Cortés, tampoc ha estat escollit millor entrenador, ha quedat segon per darrere, com deies, de l'entrenadora del Chelsea, rival, a qui a la final de la Champions el Barça va guanyar per 4-0. Barcelona, evidentment, no s'han entès aquests resultats, i Esports Cope li ha preguntat directament a un dels protagonistes, a Lluís Cortés, sobre què opina d'aquestes votacions. Ho explica la cadena Cope.
Jo crec que això sí que és una injustícia, inclús que cap de les tres finalistes estigui entre les 11 millors jugadores és un sense sentit. Això sí que m'ha sabut greu, perquè és la manera també de donar visibilitat i donar reconeixement també al projecte, no? Un projecte que va amb força i ho hem vist ara venent totes les entrades pel partit del Camp Nou d'aquí 2 mesos, i és un projecte que també mereix aquest reconeixement. I ahir amb aquest 11 de la FIFA crec que faltaven no una ni dos, sinó moltes jugadores del Barça.
I en la categoria masculina, Robert Lewandowski es va emportar el Debes com a millor jugador per segona edició consecutiva, per davant de Leo Messi, que s'havia imposat a la pilota d'or. Pep Guardiola va quedar segon a la categoria de millor entrenador, per darrere de Thomas Tuchel.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
I una altra notícia destacada que hem conegut a les últimes hores. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció espanyola tornarà a Catalunya 18 anys després, no? Jugarà a Cornellà al Prat el dia 26 de març contra Albània.
Sí, serà un partit amistós que donarà continuïtat a aquell Espanya-Perú que es va jugar a Montjuïc el 18 de febrer del 2004. Ha plogut. Iñaki Sáez era seleccionador, Casillas porter, estava Puyol, estava Raúl. Bueno, el cas és que aquest 26 de març Espanya jugarà a Cornellà contra Albània després d'una iniciativa de la federació que tenia tancats els rivals però no els escenaris. Rubiales i companyia es van adreçar a l'Espanyol, els van preguntar, escolta, hi ha això, què us sembla si puguem jugar, si poguéssim jugar a Cornellà? I l'Espanyol es va animar i va donar el pas endavant. Va demanar la col·laboració de la Federació Catalana, de Joan Soteras, i van elaborar, doncs, el document de condicions per poder ser l'escenari d'aquest partit, que definitivament tindrà Cornellà Prat com a escenari. L'Espanyol no paga res per ser l'escenari d'aquest partit. S'ha d'entendre que alguna cosa, evidentment, cobrarà el conjunt blanc i blau, però sobretot l'Espanyol el que busca és projecció internacional per l'estadi de Cornellà Prat. És Josep Maria Duran, director general de l'Espanyol.
I molt contents que finalment la decisió hagi estat aquesta, i que la selecció espanyola pugui disfrutar del nostre estadi, i tant no només la selecció, sinó tots els que vinguin a veure el partit, i que disfrutin de l'orgull perico que és el nostre estadi. Home, per l'Espanyol tenir un aconteixement d'aquesta magnitud i poder ensenyar les nostres instal·lacions i que les disfrutin molta gent que no és habitual, és una oportunitat per la nostra imatge com a club i de marca i la nostra projecció internacional.
Un anunci que es va saber en el vol de tornada de l'expedició charter de la Federació Espanyola a la Supercopa a Aràbia, on Luis Rubiales va fins i tot avançar-se a les xarxes socials a l'hora d'explicar a un grup de periodistes que Cornellà Prat allotjaria aquest Espanya-Albània, on, per cert, l'Espanyol buscarà que els seus socis tinguin algun descompte especial a l'hora d'adquirir localitats pel partit.
Doncs és una molt bona notícia, crec, per l'Espanyol i, evidentment, per totes aquelles persones a casa nostra que vulguin anar a Cornellà a veure i animar a la selecció espanyola. De seguida, el debat Esports Cop.
El 31 de enero, en el Teatre Lliure de Montjuïc, celebramos la 74 edición de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiñe Muguruza, entre muchos otros, forman parte de la lista de candidatos que aspiran a ganar el premio al Deportista del Año. Un gran día en que el deporte se viste de gala con Mundo Deportivo, con el patrocinio de Repsol.
Obrim el debat a Esportscope amb l'Emilio Pérez de Roza. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, bona tarda. I amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel?
Buenas tardes.
Bona tarda. Volia començar parlant de Paco Gento, que no sé si el veu arribar a veure jugar. Imagino que de petits, no? Potser, si teniu algun record, Emilio, alguna vivència.
Pues sí. Mira, yo estaba, estaba pensando cuando he conocido la noticia de... De que ya no, bueno, ya sabes que en los medios, en nuestra profesión, ya los que tenemos la edad de Miguel y mía, ya estamos pues más que aparcados, ¿no? O sea, estamos casi olvidados, ¿no?
No es verdad, pero bueno.
No, sí es verdad, sí, no. Joan, sí es verdad, sí. Sí es verdad, no pasa nada. Sí,
hombre.
Sí, Miguel y yo estamos fantásticos. Pero lo que te quiero decir es que probablemente ahora pues se acuerdan de nosotros, ¿no? No digo que nos hayan llamado de las redacciones diciendo, oye, que tendríais que hacer algo de Paco Gento, ¿me entiendes? Pero casi, ¿no? Pero mira, te voy a contar una cosa que muy poca gente sabe poquísima gente. Mi abuelo materno, ¿vale? Yo me llamo Emilio Pérez de Rozas Arribas, ¿vale? Pues mi abuelo materno, Jesús Arribas, era árbitro internacional de España. Pitó tres o cuatro finales de Copa del Rey, de los años, juraría que lo tengo que mirar, pero juraría que de los años 30, 40, ¿vale? Y recuerdo que cuando se retiró, yo nací en el 52, ¿vale? Recuerdo que cuando se retiró, él era socio del Español. Bueno, me parece que llegó a ser incluso socio número 2 del Español, él, porque había jugado de joven en el Español y tal. Bueno, total, que yo recuerdo que papá, cuando iba a Sarriá a hacer fotos, me llevaba con él, me colaba, salía por el túnel de vestuario, ¿sabes? Entonces yo saltaba una valla de maderita pequeña que había en Sarriá y me iba a una localidad que el abuelo Jesús tenía guardada para mí y yo veía los partidos con el abuelo Jesús. Yo debía tener eso, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Y recuerdo haber visto alguna vez a Paco Gento.
Correr la banda, ¿no?
Bueno, brutal, ¿no? Yo, es ese tipo de futbolista que, verdad que ahora muchas veces hablamos, es que si tuviéramos extremos, no, es que Cruyff quiere jugar con extremos, es que Xavi quiere jugar con extremos, ¿no? Y siempre nos acordamos de Juanito, y siempre nos acordamos de Chiqui Beckenstein, y siempre nos acordamos, yo por ejemplo me acuerdo mucho de un holandés, ¿verdad, Miguel? Que se llamaba Resenbrink, ¿verdad?
Sí,
que era buenísimo, ¿no? Y el propio Overmars nuestro, ¿no? Que vino aquí también, que fue una delicia, ¿no? Y bueno, Gento era eso. Y además velocidad. No sé a quién he leído o he oído decir que si se hubiera dedicado al atletismo igual hubiera sido tremendo.
Era una bala.
Y esta mañana ya completo el tema este de la vejez, con perdón. Y esta mañana he tenido una conversación maravillosa con nuestro amigo Alfredo Relaño.
¿Qué?
Que Alfredo Relaño, no sé si tampoco sabréis, pero la madre de Alfredo Relaño es catalana. Bueno, era catalana, o sea que Alfredo Relaño tiene mucho cariño por Cataluña y mucho cariño por el Barça. Y hablamos de esto, ¿no? Y me ha contado, yo no lo sabía evidentemente, me lo ha contado Alfredo, que el primer año de Paco Gento en el Real Madrid fue horrible. Pero horrible, cuando digo horrible es que yo le he comparado y le he dicho, digo, pero ¿cómo? ¿Como Vinicius? Dice, peor que Vinicius. Dice, él llegó y se lo quisieron sacar de encima. Y entonces se ve que Alfredo Di Stéfano le dijo a Santiago Bernabéu, no, a este chico no lo toquen. Porque este chico tiene lo que no se puede tener, que es velocidad, quieta, todo lo demás ya se lo enseñaré. Pues se ve que le dijo Di Stéfano a Bernabéu. Y mira cómo...
Pues imagínate, sí. Miguel, ¿qué dices?
Jo vaig veure jugar una vegada a Gento. Era també molt petit i estàvem amb una visita amb uns familiars a Madrid i ens van portar al futbol, i precisament jugant contra l'Espanyol. Crec que va guanyar el Madrid 1-0 i que el gol precisament el va fer Gento, que aquella vegada els nois, és que com jo érem d'un poble que no arribava als 1.000 habitants i només veiem la tele o el Nodo, coneixem més els jugadors del Madrid que els del Barça, la veritat.
És veritat, sí.
I aquest Gento pues, era pues, una sensació. I sí, sí, el vaig veure. I Gento, és més, recordo a Gento pel seu suplent, perquè era un tio que jugava tots els partits, que havia un tio al Madrid que es de Manolín Bueno.
Exacto, esto me lo ha contado, sí, esto me lo ha contado Alfredo. Y se pasó 10 o 12 años, ¿eh?
Sí, sí,
de suplente que, de Gento.
Que no,
Joan,
que no
jugué, 10 o 12 años me ha contado Alfredo.
Que no jugué mai a la vida.
Sí, sí, clar, sí, sí.
I a mi em cridava això l'atenció, i de fet seguia el Manolín, mirava les alineacions a veure si alguna vegada sí, jugava el Manolín Bueno.
No, no, i Alfredo me ha contado que Manolín...
Que era bon jugador aquest tio.
No, no, que Manolín Bueno, me ha contado Alfredo que Manolín Bueno tuvo cada año 3 o 4 ofertas de primera división para irse del Madrid y jamás se fue.
Bueno. Sí, sí. Oye, mira, Emilio, servicio de documentación José Luis Gil. Jesús Arribas Seijas,
¿ves?
Arbitró 103 partidos de liga entre 1929 y 1948.
¿Ves? Y yo te digo, las finales esas que yo había oído que el abuelo Jesús había arbitrado, era eso, 33, 34, 35, esas 3 o 4 finales de Copa. Sí, sí. Y a ver, es más, mucho, en el campo del Barça era más complicado que papá y el abuelo me colaran, y por eso yo casi siempre iba con mi hermano Carlos también, bastante, pero yo veía mucho más que él. Yo empecé a ir mucho antes que mi hermano Carlos al fútbol, y era por eso, porque papá me colaba y me recogía con el abuelo Jesús, y yo veía los partidos con el abuelo Jesús, y cuando acababa el partido papá me recogía y nos íbamos a casa. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente.
Hem fet aquest debat moltes vegades, Miguel, quan parlem de futbolistes d'altres èpoques, però jo crec que és així. Vull dir, si Paco Gento jugués avui a futbol, seria igual de bo que era la seva època, o
bueno,
Estefano Kubala,
más,
¿no?
Y más preciado, por eso que he dicho, ¿eh? Yo creo que es más preciado porque insisto, es una demarcación, es un estilo, es una manera de jugar que cada vez está más valorada, ¿no?
No, Miguel, aquells jugadors entrenats com entrenen ara i alimentats com s'alimenten ara, doncs igual de bons.
Un extrem pur, un especialista a la seva posició, una velocitat terrible i una capacitat d'aturar-se en sec, que és el que deixa clavats els defenses.
Això deia el Tomàs, que hem parlat amb ell al començar el programa, que ell anava amb la pilota, quedava clavat i el defensa es passava de frenada.
Sí, bueno, pues això, pues sí, tindria pues un preu d'estrella de futbol, clar.
I gol, no? I gol. Tenia gol, no? Tenia...
Bueno,
feia gols,
jo ja et dic que crec que aquell gol que jo el vaig veure jugar al Camp de Madrid el va fer ell. A última hora l'Espanyol anava empatant fins a l'últim moment, i a última hora crec que va amb el Gento. Sí, va fer gols, però clar, ell jugava amb un equip que la feina de fer gols era d'uns altres, un tal Di Stéfano, sí, un tal Puskas, i que...
Sí, sí. Vaya banda.
Sí, que vaya banda. I ara anàvem fent.
Molt bé.
Però, en fi, un jugador legendari, el que el Barça ha vist per redes socials, que ha presentat els seus respectes.
Sí, sí, i l'Espanyol no, també, tothom.
I que no dubto que el Barça tindrà representació institucional als actes de comiat de Gento, de la mateixa manera que quan va morir Kubala va venir aquí el Florentino Pérez.
No té... No, és una curiositat que just hagi mort, pues això, 2 o 3 dies després de que Ancelotti haya tenido el detalle, ¿no?, de alinear a Marcelo para que igualara, ¿no?, el número de títulos que ganó Gento, ¿no? Pues recuerdo que Alfredo me decía también esta mañana que claro, que la época de Gento había menos torneos, ¿no? No había tan... Dice, claro, Alfredo decía, ¿cuántas supercopas de España y cuántas supercopas de Europa hubiera podido ganar Gento?
Claro.
¿No? Pues sí, un montón, ¿no? O
sea, el récord ese de las 6 bueno, copas de Europa, eso es imbatible.
Exacto,
casi.
Pero como, digamos, pero bueno, lo digo como detalle de que se ha producido la muerte de Paco Gento justo cuando Marcelo le ha igualado en cuanto a títulos, ¿no?
Sí, sí. Clar, 6 copes d'Europa, Miguel, això a veure qui ho fa.
Sí, sí. Eren, eren les copes d'Europa que eren, però encara són, i compten naturalment, però clar, això és dificilíssim, que ara un futbolista pugui guanyar 6 copes d'Europa, i a més 5 van ser seguides, crec.
Sí, sí, 5 seguides i després una suelta uns anys més tard. En fi, que m'ha encantat recordar la figura de Cento...
seguides, perdóname, que ahora... Ahora, como diría Umbral, quiero hablar de mi libro, ¿no? Que es esas, Miguel, Joan, yo creo que esas 6 Copas de Europa se acabaron con aquella semifinal, ¿no? En el Camp Nou, con el Real Madrid-Barça y aquel gol de Baristo.
De cabeza, ¿no?
Que es la famosa foto de, de papá y también de Nicolás González del Mundo Deportivo.
Creo que la...
En el que Vicente y Evarís están los dos paralelos al suelo en una imagen brutal.
Sí, una foto mítica.
Una foto mítica.
Yo creo que la última Copa de Europa la ganó ya con un Madrid de otra generación que le llamaban el de los Yeyes.
Tots espanyols. Ho ha dit el Tomàs abans també. Sí.
Tots espanyols quan ara juga un espanyol.
Sí, se la ganaron, creo, al Partizan de Belgrado. Bueno, tiene un equipo de entonces Yugoslavia. No me acuerdo muy bien porque esto hace... ja muchos años y mi memoria no sería una de las mejores cualidades.
Senyor, és un plaer, m'ha agradat molt la xerrada avui. Un altre dia ja parlem de Dembélé i tota aquesta gent.
Bueno, habrá tiempo.
Molt bé, Emilio, Miguel, una abraçada.
Hasta luego, amigos.
Adeu, passi bé.
Seguim.
Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, a partir de 2:15 de la nit, des de Sant Mamés, partit corresponent als vuitens de finals de la Copa del Rei. Atlètic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ara parlem de l'espanyol. Saludo al Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Escolta, parlant de mites, abans que se m'oblidi, deixa'm felicitar Dani Solsona, que avui fa 70 anys.
I està com un xaval,
Sí, ja m'agradaria a mi, amb 50, estar com ell, amb 70.
Sí. Ja no hi ets a temps.
No. Una abraçada, Dani, moltes felicitats. Tenim partit de Lliga avui, Quique. Cádiz Espanyol, a veure com va aquesta nit allà contra el Cádiz de Sergio González.
No ho veig clar. Cádiz espanyol, sí, encara no ha guanyat a casa el Cádiz, i això és el que em fa sospitar. Muñiz Ruiz serà l'àrbitre, sense Pedrosa, sense Dídac, que ho vam dir ahir a la linterna, sense Keidi Ibarre, així que em deia el Dearo. Jo penso que jugarà Cabrera de lateral, i estic d'acord, amb Diego López a la porteria, Òscar Gil, Sergi Gómez Calero, Cabrera a l'esquerra, amb Morlanes i Darder, crec que tornen Barba, Puado i Loren acompanyaria a Raúl de Tomàs. Feliç novetat, David López no juga des del 20 de novembre, s'ha recuperat feliçment i en principi estarà a la banqueta, però podria tenir els seus minutets el primer capità de l'Espanyol. Vicente Moreno diu que hi ha esperança i un rival important, el Cádiz.
Jo el que penso és que a nosaltres estem igual o més necessitats que ells, no? Nosaltres necessitem sumar els 3 punts. Evidentment, no? Després del canvi d'entrenador és un hàndicap que te trobes per moltes circumstàncies. Després estic segur que va haver molt bon ambient, com sempre n'hi ha en aquest estadi, que a més van a espentar el seu equip, com sempre ho fan. I home, sé que demà va ser un partit complicat, que s'ho van a deixar tot.
Hi ha jugadors del B a la convocatòria, veurem quin equip fa finalment Vicente Moreno, i està a la llista també, o almenys a l'expedició, Toni Vilén, el fitxatge de flamant des del Krasnodar, que, tot i que encara no té estat donat d'alta a la Lliga, coneixerà els seus companys. Davant, el Cádiz, de Sergio González Soriano, l'escoltem.
Bueno, el Español es un gran equipo. El Español es un equipo que tiene un gran entrenador, que es Vicente Moreno, que el año pasado llegó y hizo las cosas muy bien y este año le está dando una línea continuista. Equipo que tiene dos centrales de mucha garantía, un portero de mucha garantía. Esa línea, ese triángulo defensivo encima está siendo continuo, lo está manteniendo y le está dando mucha solidez. Y luego está claro que, bueno, que por delante pues tiene un delantero referencial, ¿no? O sea, RDT, si hablábamos, RDT le da ese plus que requiere un equipo de primera división para conseguir el objetivo. Entonces, bueno, es un equipo que tiene buenos movimientos, que tiene buenos automatismos. Vamos a enfrentarnos a un gran rival y seguro que con lo que estaremos a la altura.
Bon partit, tens partit...
A veure què passa sobre el verde.
Sí, a veure, sí, perquè ja és un privilegiat sí. I sempre a veure què passa avui sobre el verde a dos quarts de deu, ara no sabia ni el que em deies.
Escolta, viatja amb el grup Vilena, no?
Sí, ja t'he dit que viatja per conèixer els seus companys, perquè l'equip entrenarà demà abans d'agafar l'avió de tornada a Barcelona i, escolta, i les hores són bones perquè aquest xaval coneixi els seus companys. Més menys 3 milions d'euros és el que li costarà l'Espanyol, si vol, el futbolista a final de temporada. Veurem quin rendiment dona. Lluirà el dorsal 19. Serà presentat el dijous a 1:15 del migdia a Cornellà i parla així sobre el seu nou repte.
Estic molt feliç d'estar aquí. És un club, un estadi i una afició impressionants i una bona ciutat. Així que feliç d'estar aquí. Soc un jugador ple d'ambició i aquest club té bones ambicions. Crec que no estem molt lluny del top 5 de la Liga. Espero que puguem fer coses increïbles aquí.
Top 5. Li ha fet un flaco favor a Rufete i companyia. Però bueno, escolta, ja li diran que això no va per aquí.
Quique, sort, una abraçada.
A tu també, xau.
Tanquem futbol amb un apunt de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb les notícies prèvies al clàssic de demà de Supercopa, que tenim Barça-Real Madrid a les Rozas.
Sí, torna Mapi León, recuperada de la lesió a les cervicals. És la gran novetat a la convocatòria que ha donat avui Jonathan Giraldez. És baixa d'última hora Anna Txernogorchevich, que té una lesió al soli de la cama dreta. Tampoc estan Aitana Bonmatí, Bruna Vilamala i Mariona Caldentei, ni Andrea Falcón, que avui el club ha confirmat que marxa cedida al Levante fins a final de temporada. A aquesta hora s'estan celebrant les rodes de premsa prèvies a aquest clàssic de Supercopa. Ha parlat l'entrenador del Madrid, Alberto Toril, i ha dit que encara no es pot parlar de clàssico en aquest Barça-Madrid, que és una cosa injusta.
No creo que se sea justo en esa comparación. Ellas tienen muchos años, nosotros somos relativamente jóvenes, aunque seamos Real Madrid, y estamos en ese proceso. Yo creo que poco a poco nos iremos acercando. Ojalá en poco tiempo estemos en esa disposición, que todo sea más alterno y que podamos conseguir títulos, que yo creo que va a estar muy, muy cercano en el tiempo.
Jonathan Giraldez parla un quart de sis, l'equip entrena a les sis a la Ciutat del Futbol de les Rozas, l'altra semifinal la juguen dijous al Levante i l'Atlético de Madrid, la final diumenge.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Fins aquí el futbol.
La sexta ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Més ràdio, més Esports Cope, ara fins a les 4. Parlem de bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Aquí estem, Batllori, què tal? Bona tarda a tothom.
Que juga el Joventut, tenim partit d'Eurocup, rep el Trento aquesta nit.
Sí, perquè arrenca la segona volta d'aquesta competició que tu deies, de l'Eurocup, la segona competició europea en importància. Ho fa amb el Joventut, recordo, líder de grup, 7 victòries en 9 partits, és el mateix balanç que té el Partizan de Zorro Plateado Obradovic, i avui, com també apuntaves, visita l'Olímpic a partir de les 9 de la nit al Dolomiti Energia Trento, conjunt italià, és el cué de grup amb només una victòria. La penya ja va guanyar de forma folgada a Itàlia, un més 30, 56, 86. A veure què pensa Carles Duran, que és l'entrenador del conjunt verd i negre.
Jo crec que nosaltres vam fer molt bé les coses a Trento i el marcador ho va mostrar, però el Trento va tercer a la lliga italiana. Si nosaltres no fem bé les coses, el Trento té el talent i la qualitat per donar la sorpresa. Doncs insistir i animar que la gent vingui a ajudar-nos a sumar una nova victòria i també pues, una mica a celebrar aquesta classificació per la Copa, perquè també ens ajudaria a tenir el millor ambient possible per un partit important.
La cita és a les 9 de la nit amb aquest penya, Joventut de Badalona, Dolomiti Energia a Trento. Dues notícies més, Batllori.
Sí.
És notícia avui el Baxi Manresa, que ha fitxat l'escorta navarrès Xemi Urtasun, de 37 anys. Signa fins a final de temporada. I hem tancat, de moment, és un petit parèntesi, el show d'Ataman, l'entrenador de l'Anadolu Efes, recordeu, expulsat, provocant a la graderia del Palau Blaugrana a l'últim partit d'Eurolliga del Barça. Doncs bé, l'Eurolliga aplica el codi disciplinari, qualifica de falta de respecte el que es va veure i viure i el sanciona amb 15.000 euros.
Doncs molt bé, han aplicat el codi disciplinari. A pagar. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Ara un apunt d'handbol, que Espanya ha tancat la fase preliminar del Campionat d'Europa amb victòria sobre Sèrbia. Anem a Bratislava. Luis Malvar, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha terminado ya la fase preliminar para España. Los hispanos ganaron ayer 28-24 a Bosnia-Herzegovina. No fue un buen partido el de España. Los bosnios se atragantaron mucho y precisamente hasta el minuto 40 los hispanos no se pusieron por delante en el marcador. España, por lo tanto, pasa a la fase principal con dos puntos, una fase principal que ya se vislumbra un calendario para los hispanos, y España tendrá el siguiente calendario. El jueves, España contra Polonia o Alemania. El viernes, España jugará contra Rusia. El domingo, España disputará el encuentro ante Noruega. Y el martes de la semana que viene, España será contra Polonia o Alemania. Esta tarde se sabrá si es Polonia o Alemania, primera o segundo de grupo. En función de esto, sabremos cuál es el partido del próximo jueves. Los horarios todavía por definir, pero hay tres horarios: 3:30, 6:00 p.m. y 8:30.
Gràcies, Luis. Acabem en tenis. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Actualitzant el que ha passat a la jornada d'avui de l'Obert d'Austràlia, del més destacat, la classificació de Garbiñe.
Sí, per la segunda ronda, Garbiñe Muguruza ha superado a Burel, la francesa, y se enfrentará en segunda ronda a otra francesa, a Cornet, la número 61 del ranking, la hispano-venezolana, muy satisfecha con su primer partido.
Satisfecha, es una primera ronda, como tú dices, de un Grand Slam, y hoy he jugado contra una jugadora que bueno, no me había enfrentado nunca, tampoco la conocía, y eso hace que el partido sea extraño. Pero pese a los nervios y a la incertidumbre, estoy contenta de cómo he jugado y he superado este primer partido.
Por lo que hace referencia a la siguiente ronda, la catalana Paula Badosa se enfrentará a la italiana Trevisan a las 11 de la mañana de mañana. También juegan Sorribes contra Kostiuk y Parrizas contra Zanesca. En cuanto a chicos, clasificados hoy los españoles Bautista, Andújar y Davidovic, además de los favoritos Medvedev, Rublev, Chichipas y Auger Aliassim. Ha caído eliminado el catalán Albert Ramos, además de Carballés, y el número 8, Casper Ruud, se ha retirado por lesión. Nadal se enfrentará al alemán mañana, Hasman, no antes de las 7 de la mañana. Mañana Alcaraz jugará contra Lajovic y Martínez contra Garín. Carreño lo hará contra Grespor. El jueves, por cierto, habrá un interesante partido entre Kyrgios y Medvedev. Y, por cierto, mensaje para Novak Djokovic. La Consejería de Madrid asegura que o el serbio se vacuna o no jugará el Mutua Madrid Open del próximo mes de abril-mayo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hail, superstar!
Interessants són reflexions d'un exjugador del Real Madrid, Javier Saviola, avui a Esports Cope.
També, sí, és veritat.
No, escolta, Vicente Moreno, ens porta una mica de corcoll amb això de no donar pistes, amagar les convocatòries, però a mi em cau una mica millor després que ahir Quique Iglesias, a l'última pregunta de la roda de premsa, li arrenqués aquesta confessió.
Quan tu és competitiu, després de perdre un partit, sempre estàs decaigut. Rabiós, molest, enfadat. Ostres, si te dic la conversació que jo tenia a nit amb la meva dona, pues, te pareixeria hasta extremista. A mi no m'agrada perdre ni el parxís. Això no queda bé que ho diga, ho ha dit, però ho ha dit altres vegades. No es fas trampes hasta amb meus fills per a guanyar.
Que tu també ja ho fas, o què? També li fas...
Ja som dos, Vicenç. Sí. Ja som...
Anava a dir que 3, però bueno, endavant.
Bueno, tu tapa't, per si de cas, jo et deixo. Última hora.
Última hora.
Recordem, avui el Procicat ha aprovat que caigui el toc de queda, però no les restriccions. Per tant, Espanyol Betis al 70%. Això sí, la revisió passa a ser setmanal. JCLE, 29 anys, són les sigles del boig del Villamarín, ja detingut, té antecedents, se li acusa de desordre públic i de lesions. El Getafe ha presentat avui Òscar Rodríguez. Francisco, el tècnic de l'Elx, positiu per Covid, no estarà a la banqueta en els partits contra el Madrid. I avui s'ha aixecat Vendora, per bufar 51 espelmes al seu pastís d'aniversari, Pep Guardiola Sala.
Perfecte, doncs el felicitem també des d'aquí. Faltaria més. Gil, gràcies, una abraçada forta.
Fins demà, Ballori.
Més esports cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.